Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Hola, bon dia. Son las dues.
Esto es un milagro que quiero compartir con todos ustedes porque yo sé que todos ustedes sufrieron con mi familia, con mis hijos.
Sí, el momento tan esperado.
Es el momento tan esperado. Tenim moltes ganes d'abraçar la meva mare.
Jaque mate a las FARC, indiscutiblemente.
La notícia donava la volta al món ahir a última hora. Una operació immaculada de l'exèrcit colombià permetia alliberar la candidata presidencial Ingrid Betancourt i posar fi a 6 anys de captiveri agònic, especialment els últims mesos, a mans de la guerrilla de les FARC. L'alliberament culmina un procés de decadència de la guerrilla, canvis a la cúpula per mort, detenció o deserció i pèrdues significatives de suport internacional. Caldrà estar el cas si això precipita el final de les FARC o l'inici d'una sortida dialogada a Colòmbia. De seguida hi anirem passant per París, escala obligada en tota aquesta història. Us explicarem que l'increment general de preus, avui el petroli torna a marcar rècord diari, ha fet inevitable el que el Banc Central Europeu ja havia advertit. Per primera vegada en un any, s'ha vist obligat a combatre la inflació pujant un quart fins al 4,25% el preu del diner. Com ho estan paint els mercats financers? Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Els mercats financers ja ho donaven per descomptat. Continua el pessimisme en unes borses europees amb pèrdues arreu generals. Ara, com sempre, l'atenció se centra en el discurs posterior del president del BCE. Si Jean-Claude Trichet suavitza el to del seu discurs antiinflacionista, els inversors podrien recuperar l'optimisme perdut.
Tenim més reaccions a la pujada dels tipus del BCE. La del Col·legi Català d'Economistes no hi està d'acord. Per què, Pilar García?
Doncs perquè consideren que si bé l'economia espanyola té una inflació elevada, també té un creixement baix i la pujada dels tipus d'interès no ajuda a activar l'economia. Els economistes creuen que haurien anat millor per l'economia espanyola i catalana mantenir el preu del diner.
Crònica internacional, crònica econòmica, també dibuixarem la pàgina política del dia. Montserrat Nebrera insisteix a portar la contrària i a desmentir els seus rivals del PP català plegats en la candidatura oficialista d'integració considerant-los la llista imposada des de Madrid. Ja ha rebut la resposta d'Alicia Sánchez Camacho. El que s'han dit totes dues al matí de Catalunya Ràdio anticipa la batalla que mantindran en el Congrés d'aquest cap de setmana.
Jo crec que s'ha visualitzat una candidatura de Madrid i una candidatura de Catalunya i a mi m'agradaria molt encapçalar la candidatura del Partit Popular de Catalunya.
La meva catalanitat és evident i coneguda molt abans de que arribés la senyora Nebrera.
I també farem territori a l'informatiu del migdia d'avui. Espectacular atracament aquest matí a Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera, amb 75.000 euros de botí i un hostatge. L'aventura ha continuat a Preixens i ha acabat amb final feliç a Balaguer, després, per cert, Lleida, Estela Bonsoms, d'una no menys espectacular persecució policial.
Més de 20 patrulles dels Mossos han participat en el dispositiu per localitzar l'atracador amb el control de les vies de sortida de la comarca. Els agents l'han pogut identificar quan caminava pel centre urbà de Balaguer, tot i que ja s'havia canviat de roba i s'havia tret la perruca que portava en el moment del robatori.
I 5 minuts abans de 3 quarts arribarà, com sempre, a l'Esport al Punt. Ara en portada n'avancem al més destacat. Josep Antonaisa.
Gerard Piqué diu en la presentació que ha complert un somni, ser futbolista professional, ara li falta l'altre, jugar al Barça i retirar-s'hi. Per la seva part, l'impulsor de la moció de censura, Oriol Giral, nega implicacions amb Sandro i assegura que una gestora pot fitxar sense problemes. Encara en futbol, el Girona acaba d'anunciar el fitxatge d'Òscar Álvarez, exdefensa del Barça B, al Lleida i al Nàstic. En tennis, ara a les dues, comença la jornada a Wimbledon. S'ha de saber el rival de Nadal en semifinals, o bé el francès Clement o l'alemany Schuller.
Les dues i 4 minuts.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Primer la incredulitat, després la sorpresa i, finalment, l'admiració han estat algunes de les reaccions que ha provocat arreu del món. L'operació militar que aquesta passada nit ha acabat amb el segrest d'Ingrid Betancourt i de 14 persones més ha girat per tot arreu. L'hostatge més famosa de la guerrilla colombiana ha tornat aquesta matinada a Bogotà després de gairebé 6 anys i mig de captiveri i enmig d'una autèntica onada d'eufòria col·lectiva. Però si l'excandidata presidencial ha estat la protagonista d'aquesta història, el paper de l'heroi, a ulls de tothom, se l'endú el president Álvaro Uribe. el màxim mandatari colombià que en aquests moments travessava per un dels seus pitjors moments polítics, ha complert el somni de tots els seus antecessors, guanyar, si més no, una batalla, i molt significativa, a la poderosa guerrilla de les FARC. L'ocasió, la notícia, ens obligava a enviar-hi un periodista al lloc dels fets. Tenim un enviat especial a la capital colombiana, Bogotà, Joan Biosca.
Álvaro Uribe, rodejat de la plana major de l'exèrcit i del seu executiu, ha comparegut aquesta matinada, hora de Catalunya, nit a Colòmbia, eufòric i satisfet per haver aconseguit alliberar Ingrid Betancourt, 3 nord-americans i 11 colombians més que feia molts anys estaven segrestats a la selva. Tots ells, excepte els nord-americans, acompanyaven el mandatari colombià en un extens missatge en cadena nacional, en horari de prime time a Colòmbia, on Uribe deixava clar a les forces armades revolucionàries que la seva fi és més a prop que mai.
La única factura que queremos pasar es la invitación a las FARC para que hagan la paz. Hemos mantenido siempre la disposición y que empiecen liberando a los secuestrados que aún permanecen en su poder.
Sens dubte, el president de Colòmbia ha aconseguit un èxit polític increïble gràcies a un astut operatiu militar. En donava detalls al cap de l'exèrcit de Colòmbia, que reiterava que el cop a la guerrilla ha estat contundent. Ni un sol tret s'ha disparat, destacava, gràcies a que un grup de militars s'infiltrava en el si de la guerrilla. Treien de la selva els segrestats, fent creure als seus captors que era un simple trasllat de presoners. Ingrid Betancourt explicava quines eren les sensacions que va viure.
Oímos los helicópteros, yo miré para arriba al cielo y pensé qué curioso es sentir felicidad oyendo un helicóptero cuando durante 7 años cada vez que oigo el helicóptero se me acelera el pulso, me da miedo, tengo que coger el equipo, correr, escondernos.
Betancourt ha reclamat a la comunitat internacional, en especial al president de Venezuela, Hugo Chávez, respecte per Álvaro Uribe. Deia Betancourt, president escollit per la gran majoria dels colombians i no pas la guerrilla de les FARC.
Gràcies, Joan. Això passava a Bogotà. Ara anem a París perquè és l'altre eix de la notícia de l'alliberament de la segrestada més notòria de la guerrilla colombiana. I és que Ingrid Betancourt també té la nacionalitat francesa. Arribarà demà a París per agrair personalment a les autoritats de la República les gestions que han fet durant tots aquests anys. Presumiblement viatjarà en avió que ara mateix està portant els seus fills cap a Bogotà. Per tant, viatge d'anada i de tornada. Fem escala a París. Maria Rovira.
A França, on hi ha hagut una intensa mobilització dels comitès de suport durant 6 anys i mig, s'espera amb expectació la tornada d'Ingrid Betancourt, que vol agrair també aquesta implicació política i ciutadana. La seva fotografia ha estat penjada davant de l'Ajuntament de París amb un comptador dels dies de segrest que s'ha aturat el dia 2321 i aquesta tarda al mateix lloc es farà una concentració per celebrar-ho. El mateix president Sarkozy deia avui durant una visita a un centre siderúrgic que quan va parlar ahir amb Betancourt es va sorprendre del coneixement que tenia d'aquesta mobilització a França pel seu alliberament.
Estava molt al corrent de tot el que passava. També va parlar amb Carla i li va agrair que participés a la Marxa Blanca. Parlava bé, amb força, tot i haver passat el que ha passat. Li vaig dir que li enviava l'avió amb els seus fills i em va dir que tenia ganes de tornar el més aviat possible a França.
Betancourt tornarà doncs a França només hores després de retrobar-se amb els seus fills i la seva germana a Bogotà i amb el mateix avió segurament que el govern francès ha posat a disposició dels seus familiars i on també hi viatja el metge en cap de l'Elisi i el ministre d'Afers Estrangers.
Gràcies, Maria. Totes les cancelleries internacionals se n'han felicitat de l'alliberament de Betancourt i està clar, Madrid no ha estat cap excepció. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, agraït per la trucada personal d'Uribe, ha reiterat el compromís d'Espanya amb Colòmbia i ha exigit a la guerrilla, a les FARC, l'alliberament de la resta d'hostatges.
Todo nuestro apoyo a Ingrid Betancourt, a sus familias y al resto de las personas que han sido liberadas. Liberadas de un secuestro cruel, inhumano, injusto. Por ello, es absolutamente una exigencia ética y moral que el resto de los secuestrados sean liberados también.
L'alliberament d'Ingrid Betancourt i de 14 hostatges més, entre els quals 3 ciutadans nord-americans, plantegen nous interrogants sobre l'estat real de la guerrilla més antiga del món. El fet arriba en un moment de canvis profunds en la cúpula de les FARC després de la mort del seu líder històric, Manuel Marulanda, i de l'eliminació per part de l'exèrcit de qui era el seu número 2, Raúl Reyes.
Manuel Marulanda Vélez murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco y rodeado de su guardia personal luego de una breve enfermedad. Le hemos rendido los honores que merece un conductor de su dimensión.
Repassem ara els últims revesos que ha patit la guerrilla colombiana, Marta Prat.
Aquest que sentíem era el moment en què la guerrilla reconeixia la mort de qui en va ser el fundador. Una pèrdua insubstituïble pel moviment, dirigit ara per Alfonso Cano, un dels ideòlegs de la guerrilla i més identificat amb la branca teòrico-política de la insurgència. Un dels principals reptes amb què es troba ara el nou dirigent de les FARC són les múltiples desercions registrades entre les seves files. Això i avaluar una possible sortida negociada del conflicte 44 anys després d'haver renegat de les estructures de l'Estat colombià.
Les 2:10 era la notícia que encapçalava l'informatiu d'avui. L'alliberament i totes les reaccions de la segrestada més notòria de la guerrilla colombiana. Ingrid Betancourt ja torna a ser en llibertat després de 6 anys de captiveri.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
La notícia que ve ara no té gens a envejar-li a la que obria l'informatiu. Obrim el bloc econòmic amb l'anunci del Banc Central Europeu. Ja ho havia avisat i avui ho ha complert. Jean-Claude Trichet ha decidit que l'elevada inflació a la zona euro necessitava un avís i ha pujat un quart de punt al tipus d'interès oficial, que se situa ara al 4,25%, al mateix nivell de l'agost de l'any 2001. Anem a la borsa per saber quina ha estat la reacció dels mercats. Josep Ramon Ruiz.
El Banc Central Europeu va pujar el preu del diner per última vegada ara fa un any, quan va fer un parèntesi obligat per l'esclat a l'agost de les turbulències i les tensions en els mercats financers i de diners. Unes pressions en el mercat del crèdit que ha dut l'Euribor a un any a encarir-se un punt, tot i que els tipus d'interès no s'han mogut del 4%. Pel catedràtic d'Economia, Josep Oliver, el Banc Central Europeu no vol una inflació disparada.
Més que una mesura que tingui grans efectes econòmics, és una advertència molt sèria de dir el xoc del petroli és inevitable, per tant els preus han de créixer, els de l'energia, els dels combustibles, això ha de créixer. El que no vol tolerar el Banc Central és que això es traslladi després a costos laborals, a costos intermedis, a preus finals dels béns i serveis de les empreses i, per tant, que entrem en un procés d'inflació autosostinguda.
Els mercats ja fa sessions que han descomptat aquesta decisió. Ara el color vermell de les pèrdues s'imposa arreu. Aquí, per exemple, l'IBEX 35, lluny de mínims, baixa un 0,68% i se situa en els 11.773 punts. Ara l'atenció se centra en el missatge posterior del president del Banc Central Europeu, Jean-Claude Trichet. Si suavitza el tot el seu discurs, els inversors podrien recuperar l'optimisme.
Doncs així reaccionen els mercats. Ara anem a saber el que en pensen els agents econòmics. Per exemple, el Col·legi d'Economistes de Catalunya considera que la pujada del tipus d'interès oficial no és bona per l'economia espanyola, que si bé té una inflació elevada, també té un creixement massa baix, Pilar García.
Segons el vicedegà del Col·legi, Joan Becasas, el millor per a l'economia espanyola hauria estat deixar el tipus d'interès invariable per no perjudicar el creixement.
En aquesta situació, nosaltres entenem que probablement el millor que es podria fer era mantenir el tipus d'interès. A pujar-lo entenem que no facilita o que no va d'acord amb el que en aquests moments necessitaria l'economia catalana i espanyola.
Un 40% dels economistes, segons l'última enquesta del Col·legi, creu que la crisi econòmica s'allargarà més enllà del 2009, valorant la inflació i l'encariment del petroli com el principal problema de l'economia catalana per davant de la falta d'infraestructures que tradicionalment ocupava el primer lloc.
I és que el petroli continua pujant sense límit. Avui està en un nou rècord. El Brent, el cru de referència a Europa, es cotitza per sobre dels $146 per barril. Des de començaments d'any s'ha encarit un 55%. Els motius d'aquesta alça imparable han centrat al Congrés Mundial del Petroli, que aquesta setmana ha aplegat a Madrid experts, productors i consumidors. Avui se n'ha fet la cloenda. Amb quines conclusions, Madrid, Àngels Lafuente?
4 dies de reunions, taules rodones, fòrums de debat han servit perquè els països productors de petroli, les empreses petrolieres i, en definitiva, tots els actors implicats en aquest món exposin els seus punts de vista sobre el present i el futur d'aquesta font d'energia. Per Jorge Segrelles, president del Comitè Organitzador Espanyol, l'augment diari del preu del petroli es deu a que el mercat actua mirant el futur.
El mercat sigue creyendo que en los próximos años y en el futuro se puede producir alguna situación. Yo entiendo que eso es lo que está reflejando, pero igual que hoy refleja eso, puede producirse una desaceleración económica, una caída del consumo que se está produciendo ya en los países de la OCDE, en Estados Unidos, en España y en otros países, y eso moderar el crecimiento y producir una inflexión a la baja. Eso los mercados lo dirán.
Sagrelles ha insistit que no hi ha problemes d'abastiment i sí d'especulació.
Gràcies, Àngels, i encara afegirem en tot aquest bloc de notícies relacionades amb la situació de crisi econòmica que la confiança dels consumidors s'enfonsa i marca un nou mínim històric. Cau sobretot per la percepció dels ciutadans que la crisi econòmica ja afecta les seves butxaques. És la principal conclusió de l'indicador que elabora l'Institut de Crèdit Oficial. La confiança, segons aquest indicador, ha caigut de 4,7 punts i ara se situa en el 51,7, 40 menys que ara fa un any. Un quart i un minut de 3, l'hora que sempre aprofitem per recapitular i repassar els titulars més destacats de l'actualitat. Avui, amb una notícia d'última hora i grossa d'impacte, tenim la sentència a l'acusada de matar gent gran, diverses àvies a Barcelona, Jofre Llombart.
Doncs sí, Remedios Sánchez ha estat condemnada a un total de 144 anys i 7 mesos de presó perquè es considera provat que va assassinar 3 àvies. També se la condemna per 5 delictes d'assassinat en temptativa, 7 delictes de robatori amb violència i un delicte de fur. A més, en aquesta sentència de 35 folis que s'acaba de conèixer i que tot just us estem resumint, se la condemna a pagar indemnitzacions que van des dels 19.000 euros als 120.000 euros per a les diferents víctimes i familiars. 144 anys de presó i 7 mesos per a l'acusada Remedio Sánchez.
Aquesta és la notícia a aquesta hora. N'hi ha d'altres amb el Francesc Soler.
Primeres hores de llibertat després de 6 anys de captiveri a mans de les FARC d'Ingrid Betancourt. Avui la política se'n retrobarà amb els seus dos fills, que han viatjat cap a Colòmbia des de París.
El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 4,25 per combatre la inflació. El barril de petroli Brent ja es cotitza per sobre dels 146 dòlars.
I com us dèiem, l'allau de males dades econòmiques enfonsa la confiança dels consumidors per quart mes consecutiu. El juny, l'índex que ho recull ha tornat a mínims històrics, amb una percepció especialment negativa de l'economia domèstica.
Ara fem un respir, ens n'anem al trànsit per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Equip del trànsit, Celia Quintana.
Bé, Martí, després d'un matí on una dona ha resultat morta cap a les 11 en un accident a la B224 a Sant Esteve Sarrovires, ara la circulació en general és ràpida, sense incidències. A la B30, això sí, una mica de retenció a Cerdanyola, sentit cap al nord, i apuntar també un munt d'obres que condicionen el trànsit. A Barcelona, lentitud en puntes de retenció a la Ronda de Dalt, Vallcarca-Vall d'Aura i a la Ronda Litoral a l'altura de Cantunis.
El temps avui, Francesc, fins i tot ha plogut i no fa tanta calor.
Sí, avui canvis, ruixats i tempestes aquesta tarda molt irregulars, però localment forts a les comarques de Girona, Barcelona i punts del Pirineu i Prepirineu. Sol o pocs núvols cap a Ponent i al sud i menys calor.
Catalunya Ràdio acaba la temporada ampliant el lideratge.
568.000 oients diaris.
A més, millora els resultats en la majoria de les franges horàries. El matí de Catalunya Ràdio és el programa més escoltat del país.
412.000 oients.
Consoliden el seu lideratge Problemes Domèstics, L'Oracle i L'Ofici de Viure, que dobla l'audiència de l'any passat. Els programes On vols anar a parar i Els millors anys de la nostra vida obtenen els millors resultats fins ara. I el Cafè de la República assoleix la màxima audiència d'aquesta temporada.
Els informatius Catalunya Matí, l'informatiu migdia i Catalunya Vespre són els més escoltats del país.
Els caps de setmana, tot gira. Tàpies variades, mans, 3C, els 25. Eduqueu les criatures, en guàrdia, memòria selectiva i problemes domèstics lideren les seves franges horàries.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans. Catalunya Ràdio.
568.000 oients.
L'hem fet entre tots.
Un quart i quatre minuts de tres ara mateix. També us ho destacàvem a la portada de l'informatiu, les dues aspirants a presidir el PP català, Alicia Sánchez Camacho i Montserrat Nebrera, intercanvien retrets dos dies abans de mesurar la seva força en el Congrés d'aquest cap de setmana, Eva Blanc.
Nebrera es continua presentant com la candidata que va per lliure i diu que si perd continuarà amb el seu projecte i no acceptarà càrrecs en la nova direcció. Són unes declaracions que ha fet a Catalunya Ràdio.
Fins ahir aquesta mena de possibilisme hagués pogut ser una solució per evitar majories fragmentades a l'hora de decidir el Congrés. A hores d'ara jo crec que s'ha visualitzat una candidatura de Madrid i una candidatura de Catalunya.
Mentrestant, Alicia Sánchez Camacho ha recordat a Nebrera que ella té més pedigrí a dins del PP fa més anys que hi és. La senadora manté que la seva candidatura ha estat impulsada des de Catalunya i diu que no l'han designat a dit.
Fora de l'àmbit de la política, els Mossos han detingut a Balaguer un home que havia atracat aquest matí a punta de pistola una entitat bancària d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera. L'home s'ha emportat una treballadora com a hostatge, però l'ha deixada poc després al voral de la carretera local de Preixens. La detenció s'ha fet amb un ampli dispositiu policial i el botí que s'enduia era de 75.000 euros. Lleida, Estela Busoms.
L'atracador ha entrat a l'oficina d'Ibercaja d'Artesa de Segre en el moment que obrien les portes al públic. Ha intimidat els tres treballadors amb una pistola i s'ha endut 75.000 euros i la responsable de l'oficina com a hostatge. Poc després l'ha deixat al voral de la carretera Preixens i ha continuat cap a Balaguer. El cap de la comissaria de la capital de la Noguera, Jordi Dalmau, explica com l'han atrapat.
Primer l'ha avistat una patrulla amb cotxe, i posteriorment l'hem localitzat ja a peu. Ja havia abandonat el cotxe, fins i tot s'havia canviat de roba. Hem pogut intuir que es tractava d'aquesta persona, tot i que fins i tot havia fet l'atracament amb una perruca, amb la qual cosa no tenia res a veure la descripció que ens havien passat o l'aspecte que tenia al moment de la detenció.
El detingut és un veí de València de 43 anys. Més de 20 patrulles dels Mossos han participat en el dispositiu de recerca.
I ara us parlem de polítiques al més alt nivell contra la delinqüència organitzada. Els ministres de Justícia i Interior d'Espanya i de França firmen aquesta tarda la creació del grup d'enllaç antidroga, un ens que ha de permetre estrènyer la col·laboració en la lluita contra el narcotràfic. Ens n'anem a Cotlliure i tenim una unitat mòbil. Clara Jordan.
El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ressaltava que amb aquest acord es millora no només l'eficàcia policial, sinó la jurídica.
Tenga usted en cuenta que el final de una acción contra el narcotráfico no es solo detener a quienes practican el narcotráfico y aprender droga, es también y sobre todo ponerles frente a los jueces. Y eso a veces es complejo y para eso hace falta el trabajo del Ministerio de Justicia.
El grup conjunt de lluita contra el narcotràfic estarà integrat per jutges, fiscals, cossos policials i altres administracions i es basa en l'èxit de l'experiència que funciona des del 2001 en la lluita contra el terrorisme.
Un quart i mig de tres més notícies destacades de la crònica informativa d'aquest dijous. La taxa de fecunditat de les catalanes continua augmentant i en bona part és gràcies a la immigració. Actualment, la mitjana de fills per cada dona a Catalunya és d'1,49, Jofre Llombart.
És la xifra més alta dels últims 20 anys, però encara està per sota de la xifra dels dos fills per dona, que suposa la garantia del relleu generacional natural. Segons aquestes dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, a Catalunya l'any passat van néixer prop de 84.000 nens i nenes. D'aquests, una quarta part són fills de mare estrangera. Sense aquesta contribució de la immigració, el creixement vegetatiu de Catalunya hauria estat molt per sota de les 23.000 persones de més que hi ha al nostre país. És la tercera taxa més alta de creixement vegetatiu de tot l'Estat per darrere de Madrid i Andalusia.
Bones notícies demogràfiques i també en tenim de bones en l'àmbit de la ciència mèdica. Un ginecòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha creat el primer atlas interactiu de reproducció humana que permet visualitzar amb imatges reals i en tres dimensions els processos i els tractaments de reproducció assistida. El faran servir especialistes de tot el món i també es facilitarà a les pacients gratuïtament, Sílvia Comet.
El responsable del projecte, Julio Herrero, assegura que aquesta nova eina permetrà a les pacients entendre millor les teràpies i completar-les.
Le va ajudar a fer d'una forma menos estresante, con menos ansiedad ese tratamiento, le va a ayudar a saber en qué parte del tratamiento está, cuándo llega al final, y le va a ayudar a soportar mucho mejor este tipo de tratamiento.
Fins a un 40% de les dones que se sotmeten a aquestes tècniques acaben deixant el tractament per poder quedar embarassades.
Gràcies, Sílvia. I encara ara una operació difícil, quirúrgica, però ben reeixida. Separen dues siameses unides per l'abdomen a Sevilla.
Sí, les petites que van néixer fa 3 setmanes compartien diversos òrgans de l'àrea de l'abdomen, part de l'estern i el diafragma. L'operació de desunió que s'ha fet a l'Hospital Virgen del Rocío ha durat 8 hores i hi han participat 36 professionals. Les nenes es troben ara a la unitat de cures intensives del centre sanitari i de moment evolucionen bé.
Ara moda, el Bread & Butter espera tancar portes amb els 99.000 visitants de l'edició del gener. Es calcula que des de dimecres i fins demà passat aquesta fira de moda haurà suposat 100 milions d'euros per Barcelona. Fira de Montjuïc, Eta Carmany.
L'organització parla de l'edició més internacional amb visitants de 101 països, sobretot europeus, però també amb un augment notable de nord-americans i japonesos. Els hotels han arribat al 90% d'ocupació i l'impacte econòmic per Barcelona ha estat important, segons el president de Fira Barcelona, Agustí Cordón.
Aproximadament entre lo que son hoteles, restaurantes, apartamentos, etcétera, en torno a los 100 millones de euros nuevamente en esta edición. Por tanto, anualmente Bread & Butter para Barcelona supone una cifra de 200 millones.
La pròxima edició serà del 21 al 23 de gener sota el lema Nacions Unides del Bread and Butter. Es limitarà el nombre de marques a 800 i es farà un espai restringit per a aquelles més exclusives.
Gràcies, Queta. Doncs en ple cor de les rebaixes, avui rebem una invitació a consumir d'una manera equilibrada, sostinguda. Diverses entitats pretenen que avui sigui el dia català sense bosses de plàstic. I és que a casa nostra cada cap de setmana se'n fan servir 14 milions. La jornada està tenint un component més de conscienciació que no pas d'efectivitat. Ara ens n'anem al centre de Barcelona. Gemma Bonet.
Una muntanya d'envasos i rom al vell mig del portal de l'Àngel de Barcelona. En aquest primer dia català sense bosses i just començades les rebaixes d'estiu, la Fundació per la Prevenció de Residus canvia bossa de plàstic per bossa de roba. Rosa García n'és la responsable.
En un mes, gairebé dos mesos que estem de campanya, ja hem superat tots els objectius que ens havíem plantejat, no? Més de 60 ajuntaments ja s'hi han adherit. Això vol dir que demanen a la Generalitat de Catalunya que reguli el tema de la bossa de plàstic.
I molta gent que ve a l'estand i que hi signa conscienciada del problema.
La veritat és que té tota la raó del món. Estem tan acostumats a les bosses de plàstic i que, bueno, que ja si no ens les donen estan s'enfadem i tot. I llavors després les llences i és molt, molt lògic el que estan fent.
A ciutats d'arreu de Catalunya es fan avui accions com aquesta.
Més breus, el PSOE aprovarà en el seu congrés el dret de vot dels immigrants en papers.
El secretari d'organització d'aquest partit, José Blanco, ha assegurat que és una mesura d'integració dels immigrants.
Vamos a recoger como un derecho, pero también como la mejor forma de integrar a millones de personas que hoy viven en nuestro país y que forman parte de nosotros mismos ya.
Els Mossos apliquen ja el protocol d'intervenció policial per delictes d'homofòbia.
El protocol preveu un seguit d'actuacions que permetin identificar i perseguir aquests delictes, seguir unes diligències concretes i tractar-ne les víctimes d'una manera específica, no pas com un cas més d'agressions. El protocol només afecta els Mossos.
Iberia, British i American Airlines negocien una aliança.
Diu el Financial Times que l'objectiu de les tres aerolínies és compartir part de l'activitat, com el màrqueting i les compres, per poder reduir uns costos que s'han disparat amb l'encariment del petroli. Segons el diari britànic, l'únic que falta per tancar l'acord és el vistiplau de les autoritats de defensa de la competència.
Continental Airlines s'asseurà al banc dels acusats per l'accident del Concorde.
La justícia francesa acusa la companyia nord-americana i cinc alts responsables per la tragèdia aèria de l'any 2000, en què van morir 113 persones. La tesi de l'accident és que el Concorde va rebentar una roda perquè va impactar contra una làmina que havia perdut un avió de la Continental en un enlairament anterior.
Otra mañana despierto, tengo más sueño que frío, sabor a cama vacía y apenas amanece.
Aquesta tarda arrenca a Lleida l'onzena edició del Festival Senglar Rock, amb el grup que esteu escoltant, Amaral, com a cap de cartell. Anem a Lleida, Roser Parera.
El Senglar Rock engega avui 3 dies de música al Parc de les Basses de Lleida. El principal reclam d'aquesta primera jornada serà el duet Amaral, que comptarà amb la col·laboració d'última hora de Gerard Quintana. En total, una cinquantena d'artistes, entre els quals hi ha també els Pets o Whiskins, participen en aquesta 11a edició del Senglar Rock. Com a novetat d'enguany, l'aposta de l'organització de rebaixar el preu de les entrades d'un sol dia. 4 escenaris i 28.000 metres quadrats per acampar seran la base d'aquest Senglar Rock que espera rebre més de 20.000 persones durant aquests 3 dies.
Que son demonios tus ojos de fuego cuando se clavan en los míos. Este vagón de sombras sigue y sigue su camino hasta el puente de Vallecas, tú y yo hasta cuatro caminos. Que se rompa la barrera del sonido y que no se escuche nada.
Aquesta nit a Lleida. Ara una iniciativa contra la pirateria a internet. La lluita contra els pirates internàutics arriba a la Gran Bretanya amb mesures dirigides directament als usuaris que ja han estat identificats. Milers de persones que comparteixen música de manera il·legal rebran cartes on se'ls adverteix que les conseqüències de les seves accions poden ser de tipus penal. Dos quarts de tres, titulars.
La justícia ha condemnat a 144 anys i 7 mesos de presó Remedios Sánchez, l'anomenada assassina d'àvies, per haver assassinat 3 dones grans i haver-ho intentat amb 5 més.
Primeres hores de llibertat després de 6 anys de captiveri a mans de les FARC d'Ingrid Betancourt. Avui la política es retrobarà amb els seus dos fills, que han viatjat cap a Colòmbia des de París.
El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 4,25% per combatre la inflació. El barril de petroli Brent ja es cotitza per sobre dels 146 dòlars.
Catalunya registra la taxa de fecunditat més alta dels darrers 20 anys, tot i que la mitjana de fills per dona, 1,49, encara queda lluny dels dos fills que asseguren el relleu generacional. Ara informació des del territori. Obrim a Girona. Fèlix Martín.
Girona serà la seu avui a la tarda de la firma d'un conveni dels estats espanyol i francès contra el narcotràfic. Durant tot el matí, jutges dels dos països s'han reunit a la ciutat per acabar el document, mentre els ministres de Justícia i Interior de França i Espanya assistien a un simulacre de detenció al mar a Colliure i també visitaven les dependències de la policia a la frontera.
Lleida, Roser Parera.
Els Mossos han detingut a Balaguer un home que havia atracat aquest matí a punta de pistola una entitat bancària d'Artesa de Segre, a la Noguera. L'home s'ha emportat una treballadora com a hostatge, però l'ha deixat poc després en una carretera local. La detenció s'ha fet amb un ampli dispositiu policial. El botí que s'enduia era de 75.000 euros.
Tarragona, Roser Matas.
Detinguts a Tarragona 14 integrants d'una banda especialitzada en la falsificació de targetes bancàries. Els arrestats, de nacionalitat romanesa i espanyola, actuaven amb la complicitat d'alguns comerços de la ciutat.
Barcelona, Jordi Corbalan.
Les parades dels autobusos de Barcelona tindran aquest estiu els primers panells per informar els viatgers del temps que falta perquè arribi el bus. El nou centre de control de TMB incorpora la tecnologia via satèl·lit que ho facilitarà.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Així no. Per les teves mudances i guardamobles, confia en Sama Mudances. Som especialistes i oferim un servei garantit. Truca'ns al 902-380-400 i et farem un pressupost. Recorda, Sama Mudances. 902-380-400. Sama Mudances. Movem la teva llar.
Com pot ser? És increïble.
Vine a veure les noves il·lusions del Tibidabo a la nova atracció Miramiralls.
Catalunya Ràdio. Ja som a Desconnexió, l'informatiu territorial per les comarques de la demarcació de Barcelona. Transports Metropolitans estrenarà aquest estiu els primers panells informatius que indicaran amb precisió quan trigaran a arribar els autobusos a les parades. Això serà possible gràcies a la tecnologia per satèl·lit instal·lada al nou centre de comandament de busos, Jordi Corbalan.
Doncs sí, aquest nou centre de regulament està en marxa des de principis d'any, però tot just ara s'ha acabat de construir del tot. A més de controlar la posició del miler de busos que circulen de forma simultània, té una tecnologia prou avançada per fer arribar tota aquesta informació als usuaris, tal com passa ja amb els missatges via telèfon mòbil. A més, aquests dies s'estan instal·lant pantalles de proves a dues parades, on s'indicarà amb el màxim de precisió el temps que falta perquè arribi el pròxim bus. Per l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, millores d'aquest tipus ajuden a guanyar usuaris al transport públic.
La batalla pel transport públic la guanyarem si cada vegada anem afegint no només més oferta, i per tant una visió quantitativa, sinó si anem afegint qualitat. I per tant les dues coses són molt importants.
L'objectiu de TMB és tancar el 2008 amb unes 50 marquesines amb pantalles.
Més mobilitat. Unes obres a l'estació de Rodalies Renfe de Castellbisbal han tornat a provocar retards a les línies C4 i C7. La incidència s'ha resolt al migdia, però hi ha hagut retards de 25 minuts de mitjana tot el matí, Gerard López.
Les obres que es feien a l'estació han provocat un problema en una peça de la catenària que els tècnics de la DIF encara estan investigant. Per substituir-la han hagut de tallar el corrent en aquell punt, i això ha provocat que per l'estació de Castellbisbal els trens circulessin per una sola via entre 9:15 del matí i 11:30 de 12 d'aquest migdia. Durant tot el matí, per tant, hi ha hagut retards d'uns 25 minuts de mitjana, tot i que hi ha hagut també usuaris que s'han hagut d'esperar més d'una hora amb el tren aturat.
Hem pujat al tren i hem quedat aturats entre Papiol i Castellbisbal una hora, hora i quart. Ens han dit que hi havia un problema en la catenària, un problema de subministrament de llum, i llavors allà a les 10:20, 10:25, hem pogut arribar a Castellbisbal, tothom trucant a la feina, mira, avui també arribo tard, la setmana passada també ens va passar el mateix, però tornant.
És, de fet, la tercera setmana consecutiva que una incidència provoca retards als usuaris de la línia C4.
I ara a aquesta hora, 3:45, com funciona el servei del transport públic metropolità? Transmet Laura Martínez.
Hola, molt bon dia. Doncs fent referència a aquesta incidència que acabeu de comentar a Castellbisbal, hores d'ara els trens de la línia C4 encara circulen amb retards d'uns 20 minuts aproximadament en sentit nord en direcció Manresa. I pel que fa a la resta de línies de Renfe, Rodalies, així com metro, autobusos, tramvia i ferrocarrils de la Generalitat, circulen hores d'ara amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies. Més informacions pròximes descobertes a Sabadell de les peces de 26 motos robades a Barcelona els últims 3 mesos. Les peces estaven ja a punt per ser transportades segurament cap al Marroc.
La troballa la van fer els Mossos en un magatzem de Sabadell i molt probablement les haurien enviat al Marroc, on sovint s'envien motos desballestades que es tornen a muntar i es venen a preus d'allà. Al Marroc haurien pogut valdre en total uns 30.000 euros, mentre que aquí el material ara recuperat podria arribar a més de 100.000. En la mateixa operació els Mossos van detenir un ciutadà marroquí considerat el cap d'una de les xarxes més importants de robatoris de motos a Barcelona. L'home ha quedat en llibertat provisional amb càrrecs després de declarar davant el jutge.
Els laboratoris de la Mútua de Terrassa i del Consorci Sanitari de la ciutat s'han unit per crear el CAT Lab, un dels centres d'analítiques més moderns de l'estat espanyol. El nou equipament dona cobertura a més de 800.000 persones del Vallès Occidental. Terrassa, Albert Segura.
El nou laboratori és el centre de la xarxa CatLab i permetrà guanyar en agilitat gràcies a l'automatització a l'hora de processar les analítiques, principalment d'orina i de sang, dels centres d'atenció primària, l'Hospital de Terrassa i la Mútua de Terrassa. Precisament, Pere Vallribera, gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, assenyala que la Mútua i l'Hospital seguiran disposant dels seus laboratoris.
La suma de dos laboratoris fa la fórmula matemàtica d'un més un igual a tres. No només hem fet economia d'escala, que també, sinó que hem incrementat el potencial en termes assistencials de docència de recerca d'aquest laboratori. És a dir, que estem juntant dos laboratoris mitjans grans per fer-ne un de molt gran, i hem dit un dels més grans.
El sistema CatLab donarà servei a una població total de 820.000 persones. Per altra banda, la gerència ha admès que durant la posada en funcionament del servei hi va haver problemes tècnics, però que considera normals en l'engegada d'una infraestructura en xarxa tan potent com aquesta.
Del Vallès a l'Anoia, 64 equips participen aquest any en el Festival de Globus Aerostàtics d'Igualada, l'European Balloon Festival. El vol inaugural d'aquest matí s'ha hagut de suspendre per culpa del vent, però es manté la programació prevista fins diumenge que ve. Igualada, Montse Martí.
La presència de més equips que en edicions anteriors fa que les competicions es presentin aquest any amb més dificultats, però més espectaculars alhora. Tothom qui vulgui presenciar-les pot fer-ho cada dia fins diumenge des del camp de vol de l'Avinguda Catalunya d'Igualada a les 8 del matí i a les 8 del vespre. A més, hi ha activitats paral·leles durant tot el dia, com explica Àngel Aguirre, director de la competició.
Que com que els vols són primera hora del matí i última de la tarda, per vestir una mica la resta del dia s'organitzen altres actes més festius, no? Tallers per la canalla de llançament de globus d'heli petits, festa per Àfrica, concerts, grups d'animació, una exposició fotogràfica.
Aquest any, a més, s'ha establert un servei per tota aquella gent que vulgui volar en globus entre els equips que fan la competició. Per participar-hi cal trucar a l'organització amb una anticipació de 24 hores.
I acabarem l'informatiu territorial amb el recordatori que avui comença el Masnou al Maresme, la sisena edició del Festival de Curtmetratges Fas Curt, una mostra que durant 3 dies projectarà una cinquantena de curts procedents de tot l'estat espanyol i oferirà diverses actuacions a la mateixa platja. Recta final de l'informatiu pel temps. Durarà força més aquesta bonança, aquesta temperatura més suavitzada, Francesc Mauri?
Bona tarda. Doncs segurament avui i demà, perquè evidentment avui és notícia aquest descens de temperatura que no arriba a la Costa Daurada, però sí que ha baixat bastant la humitat en aquest sector. Per tant, la sensació ja no és de tanta xafogor, tot i que ara mateix en alguns sectors de la Costa Daurada es freguen els 30 graus. És l'excepció, perquè a gran part de Catalunya ara mateix valors de 23 a 28 graus. En alguns punts fins i tot no s'arriba i es queden en els 19, 20, 21. Doncs bé, el que dèiem, avui i demà, dissabte, torna una embranzida de calor, que possiblement durarà poc, perquè diumenge i la setmana vinent tornarà a baixar la temperatura. Ara mateix tenim actives algunes tempestes a punts de les comarques de Girona i Barcelona. Són locals, però descarreguen amb una certa intensitat i ho poden continuar fent aquesta tarda de forma molt irregular i localment amb forta intensitat a punts de les comarques de Girona i Barcelona, esporàdicament a la resta del Pirineu i Prepirineu. sol i vent del nord-oest moderat a punts del Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Fins i tot alguna ratxa una mica destacable, que ha arribat als 55, 60, 65 km per hora. Demà el sol s'imposarà.
Doncs nosaltres també hi tornem demà, els de l'informatiu del migdia, a les dues en punt. Rosa Silloé, Víctor Lorenz, Elisenda Sort, David Àngela, Montse Quadreny, Francesc Soler, Carles Prunera, qui us parla en nom dels serveis informatius, Martí Ferrero.